tancar la tercera, el tercer torn. I va Sergio Busquets. Espanya no ha marcat fins ara la tanda. Quan ho indiqui Rapalini, Busquets a banda, Bunu, i va el capità del Barça i de la selecció espanyola. Vinga. Amb la cama dreta, el xut de Sergio Busquets. S'ha aturat Bunu! Ha aturat Bunu! Espanya està pràcticament eliminada. No ha marcat cap dels tres penals que ha xutat Espanya.
Està fent com el Barça a la final de Sevilla el 1986.
Bueno, Luis, no se habían ensayado los penaltis.
Se habían ensayado, pero yo qué es que te diga, ¿me entiendes? No siempre se gana. ¿Tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Los has hecho tú? ¿Estoy chutando yo?
No, te estoy preguntando si no los habías ensayado.
¿Los estoy chutando yo?
Que malament estan chutant els espanyols.
Estan chutando, eso
es... Busquets és dels últims jugadors que jo faria llançar un penal.
¿Quieres que lo chute yo?
Si marca el Marroc, la cara de Luis Enrique és que no hi haurà més Twitch en aquest Mundial.
Se li han passat les ganes de fer Twitch.
La mierda del Twitch i la madre que lo parió.
I prepara't la Cope i tots aquests, eh?
Estan a l'escala de l'avió. Estan pujant l'escala de l'avió els espanyols. I va Hakimi, si marca el Marroc, és quart finalista per primera vegada a la seva història.
A l'agrada hi ha un nen amb una perruca de la coja que ja està plorant. Pues mira, m'entens?
Preparis Vicenç Martí, que pot haber arribat al seu moment en aquest Mundial.
Ha anat a col·legi, nen, en vez
de estar aquí. I va Hakimi, per eliminar Espanya, el xut, gol de Panenka! El Marroc elimina Espanya i es planta als quarts de final.
És el meu somni!
Eliminada Espanya, el Marroc jugarà contra Portugal o Suïssa dissabte a quarts.
És el meu somni! Gràcies!
Puta mierda generalitzada,
sí,
vale?
Sí, hòstia, m'han jodido, tu.
No ha encertat el pronòstic.
Bueno, la puta mierda esa, tu. Bueno, porque el péndulo marcaba hasta el partido normal.
No, Xano García Lomas, abans de fer el, d'anar al que ha estat l'impacte a aquesta hora, vamos con la publicidad.
No me da la gana.
Ah, bueno, pues nada, pues nada.
Esto, mira, coge esto, esta la mención, ¿eh? Se la mete por el culo, la caga, se la vuelve a meter por el culo y luego la caga y con lo que saca se la envía a usted al director de esta cadena que... Y que se entere de los desgraciados de mierda.
Ay, qué maravilla, ha pasado
bueno,
Marruecos. Qué contento estoy. Tendré que ir a Tánger a celebrarlo.
Feliz, ¿no?
Hombre,
José Parada por la victoria,
hombre,
de Marruecos.
Y he reservado en la suite de los corales ahí en Tánger, en aquel maravilloso...
Edu de Valla, anem a... Bueno, anem a buscar maravilla. Explicacions del que ha passat.
Bueno, pues que hemos perdido, ya está, ¿qué va a pasar? ¿Qué hemos perdido?
Espanya, la veritat, Dani Solsona, és que Espanya, sense tenir oportunitats molt clares, perquè han estat més acostaments que jugades que acabes rematant, ha buscat més el gol, l'ha merescut més, però li passa el mateix que li va passar fa 4 anys a Rússia. Mereix guanyar, però te'n vas al carrer als penals.
Bueno, sí. Però Espanya ha fet el que havia de fer, jugar, tocar, elaborar, tenir a possessió fins a 3 quarts, però aquestes possibilitats o aproximacions que han tingut doncs no han sigut efectius. Però és que t'has trobat amb una selecció que només hi ha marcat un gol, eh? Que defensivament són molt forts, molt potents, s'ajuden tots, tenen un compromís brutal. Aquí no hi ha un jugador que sigui la figura, encara que parlem de Sijek, que està al Chelsea. Vull dir, i tots treballen com a condenats. I això, a vegades, és complicat, és complicat. I sense fer res, han tingut una per fer el 0-1 el jugador aquest que Chedira, no? L'ha tingut. Jo, no ha fet un mal partit, Espanya. Per mi no ha fet un mal partit, tenint en compte el rival que tens davant. És que és molt difícil aquest equip. No tenim un matador tampoc, així com les grans seleccions, que pots parlar de França, pots parlar d'altres seleccions, doncs
bueno, sí,
tenen jugadors determinants. Aquí no tens un jugador determinant, però a mi Espanya no m'ha desagradat avui en absolut.
Bueno, pues muy bien, claro, es que hemos jugado de puta madre. No, muy bien, no, de puta madre. Por fin dices algo sensato. Te felicito.
Sí,
ahora, pero jugado final... bien, pero haciendo, sí, sí. Haciendo las maletas.
Sí, sí, perquè al final el que compta és això, no? Que
Bueno, la lectura positiva, Vicenç Martí, per vostè, és que, a banda
que
de tot,
hi ha
5 jugadors del Barça,
sí, que
acaben
al
Mundial,
que no es lesionaran, s'acaba el malson, les banderetes dels balcons ja les poden anar plegant.
Més de 5,
ja poden...
més. Em sembla que són 8, no?, de que juguen amb la selecció espanyola.
5 titulars i dels que han entrat a... Vaja, dels que no han jugat, aquí. Eric García, Ansu, Valde...
Tots cap a casa.
Tots cap a casa.
Sí, volia preguntar a l'especialista en penals, que no és altre que Ronald Koeman, ha estat durant molts anys un especialista, com has vist la tanda de penals d'Espanya? No n'han marcat ni un.
No, la veritat que ha sigut un còmulo de moltes coses. La primera que em pone a Busquets a xutar un penalti. És més malo xutar un penalti que Hacienda, la veritat, Busquets. Luego, bueno, Sarabia, jo no conozco. Carlos Le creo que és... dependiente de supermercado. Me refiero...
Por favor.
¿Dónde están jugadores? No sé. Esto es lo que hay que aceptar y ya está.
Segurament es mirarà els de dalt, que si faltava més regat, més gol... Jo també vull posar una mica el focus a la porteria, que en Solsona, durant els penals, ha anat apuntant Unai Simón. Jo crec que la selecció espanyola té un porter que no és una figura, no és un porter de primer ordre, i això al final, en aquests mundials, acaba sent determinant.
No, a més, quan és un penal d'aquesta transcendència i ara mires i repeteixes i tu mires a casa i veus el porter Unai Simón, cada vegada que abans de xutar el del Marroc ja estava tirat amb una banda o l'altra, donant aquesta facilitat amb el que tira el penal.
Anem al Maremano, no tenim el Benet Íñigo. Sí. Benet, aquests dos deu esclatar la festa amb la victòria, amb el passe a quarta final dels marroquins.
Això realment ha esclatat i veig molta gent molt contenta, moltes abraçades, gent molt, molt jove. A més, ha estat molt curiós perquè, com us deia, la gent que venia a seguir aquí aquest partit s'ha repartit per tot el centre comercial i miraven a través dels telèfons i es anaven sentint les celebracions cada cop que es marcava un penal o s'aturava un penal a diferents llocs del centre comercial, a diferents moments, perquè cadascú ho veia, diguem-ne, amb uns segons de diferència i realment quan ha estat el penal definitiu, doncs han començat a saltar, han començat a cantar. Ara veiem el corredisses, no sé, han sortit cap a fora del centre comercial, estic parlant d'unes 60 o 70 persones com a mínim, com us dic, totes molt, molt joves, de menys de 25 anys, i que estan parlant entre ells ara a veure on van a celebrar-ho, perquè sí, realment bueno, hi ha molta eufòria aquí.
Aquí va passar com ha passat en Brussel·les i moltes illes, ara, que saldran aquí, se van a empezar a quemar cosas, bueno, y barrios enteros, de un piso al otro pasa por las cortinas del fuego, y se va a quemar Barcelona y media Cataluña y España y Europa entera.
Es que sempre estan a aquest punt, mira, bastant se la van anar els jugadors del Marroc. Anem a Madrid, on tenim a l'Estadella, que després de pràcticament 90 minuts més pròrroga, això ha acabat amb la trajectòria d'Espanya en aquest Mundial.
Efectivament.
Queda el guant local...
comença... ara mateix tothom ha marxat. He de dir-vos que el tiet d'en Sofati Libre està aquí a la barra donant la xapa a tothom com si no hi hagués un mañana. Dient, no, mi nieto no sé què, tal. Vull dir, està aquí amb la xapeta. Jo ja li he agafat el telèfon, nois, i he de dir-vos que hi ha molt d'ambient ara mateix del Marroc. Vull dir, ara, si en 2 minuts tornem a connectar, he de dir-vos que hi ha una gran multitud de gent amb banderes del Marroc celebrant tot el mateix, però es queda a pagar. I llavors no puc anar cap allà, perquè el cambrer no se'n fia. Vale?
Vale, doncs pues vinga, pues a
si
pagar.
Si en tineu 2 minuts, tornem a connectar.
Vale, molt bé. A tot això, queden 7 minuts per arribar a les 7 del vespre.
I d'aquí uns minuts és possible que sapiguem què farà Luis Enrique, perquè recordem que el seu futur com a seleccionador espanyol, més enllà d'aquest Mundial, estava a l'aire.
Bueno.
Ha de dir si segueix o si no. També pot ser que no ho digui avui, que s'esperi uns dies.
Sí, Rubiales va dir que parlarien després del Mundial, però
hi ha poc a parlar, eh?
Sí.
Quan hi ha resultats d'aquest tipus, hi ha poc a parlar. A més, no sé, Xolo, aquí es parlava d'un canvi de cromos, parlava de si el Xolo anava a Argentina i si d'entrenador de la selecció, l'entrenador de la selecció, Luis Enrique, se n'anava a l'Atlético de Madrid.
Yo prefiero no hablar.
Vale, bueno, ya, pero te lo estoy preguntando para ver si alguna vez me lo dices, porque siempre estás con lo mismo, el mismo rollo.
Digamos
ya
que...
está, Luis Enrique no continuará en la selección porque después de aquest resultat no pot continuar.
Te doy exclusiva, si quieres. Sí. Si quieres, tenés la exclusiva de que si me voy a l'Atlético de Madrid, va a ser entrenar a la selección argentina.
Per tant, sí que entrenaràs a la selecció argentina.
Pero la exclusiva no se acabó, porque si entreno en la selección argentina,
sí, sí,
dejaré de ser entrenador del Atlético de Madrid.
Sí, no fa. Tot en condicional.
És que Espanya, des de la golejada a Costa Rica, no ha guanyat ni un partit. va empatar amb Alemanya, va perdre amb el Japó,
bueno, pero
el
primero ganamos 7-0
amb el Marroc.
El primero ganamos 7-0, eso no se dice, ¿no? O sea, solo estamos en lo negativo.
No, que t'està dient sí. Que sí, que el
va gastar tots els gols del primer partit a Espanya.
Pues se parece poco, 7 goles. No s'havia hecho nunca.
Ha caigut contra la que ja podem considerar, passi el que passi, la revelació d'aquest Mundial, selecció africana, que arriba a quarts de final per primera vegada de la seva història, al Marroc, i que jugarà contra Portugal o Suïssa.
Clar, jugarà contra Portugal o Suïssa, i compte que per aquest costat del quadre, ja m'estic aventurant molt, però l'horitzó hi ha una França semifinals, a priori. França-Anglaterra és els quarts de final... Un França-Marroc sí que seria un altre partit d'aquells que va més enllà del futbol en si, eh?
Victòria del Marroc. Hi havia un dispositiu especial del Ministeri de l'Interior. Tenim en comunicació el ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Ministro, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿el dispositivo se mantiene después de la victoria de Marruecos?
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en máxima alerta, porque sin duda tras esta victoria histórica esto va a provocar...
Bueno, no sabemos qué va a provocar, a lo mejor no provoca nada.
Una auténtica locura.
Habrá una fiesta en la calle,
una
sí.
Una fiesta con muchos altercados. Y
bueno, no, altercados no, en principio no tiene por qué haber altercados.
Esto, pues tendremos...
Fiesta, habrá fiesta, celebración.
Tendremos que meter todas las dotaciones de los cuerpos y hacer, pues, poco a poco, tendrá que ser esto prácticamente la reconquista, porque van a salir todos en masa.
Bueno, ministro,
y eso va a ser algo, pues, muy importante.
Bueno, a celebrar-ho que...
Sí, no, senyor, no, sí, senyor, que han guanyat i s'ho mereixen.
No s'arriba cada dia quart de final.
Senyor.
Felicitats a l'equip, en aquest cas a la selecció del Marroc, i també felicitats a tots els seguidors.
I al Barça,
els seguidors.
Amb lo bé que ens baixa.
Nuestra próxima cita ya será la final.
No, la segunda parte cuando empiece.
No, la segunda ya... Hemos tenido segunda parte, prórroga y penaltis. Ya está.
Per tant, la final és el diumenge... Diumenge 18, d'aquí 12 dies, diumenge 18 a les 4 de la tarda.
Doncs mira, fins diumenge 18, aquí acabem... Pensàvem que duraríem una mica més, però, escolta, hem acabat ràpid els partits de la selecció espanyola. Per tant, nosaltres, a l'equip del Versió, ens retrobem diumenge dia 18.
18, a la tarda,
a les 4 de la tarda.
I nosaltres continuarem ara i ja enllacem amb l'altre partit, eh? Perquè queda d'aquí mitja hora i havíem de començar la transmissió del Portugal-Suïssa per aquesta mitja horeta. No Solsona, ens quedem una estoneta més, no?
Sí, home.
Doncs ens quedem una estoneta més.
No tenim res a fer, els que estem jubilats.
I ja no parem fins les 10 de la nit. Després de les 11 hi haurà l'Aleix per, òbviament, resumir-ho tot el tu diràs.
Pobrecito,
¿quién? El niño está llorando.
El niño jugador,
Si ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin som amb tu. Amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim serveis pensats per ajudar-te amb la teva feina, com transport a peu d'obra, assessorament personalitzat o servei d'instal·lacions especialitzades en obra, entre molts altres. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials, directes de tots els partits, anàlisi, opinió... Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
L'11 presenta el nou Rascalink, el primer rasca que compres al teu venedor de l'11 o en un punt de venda i que s'hi juga pel mòbil.
Que rasqui el mòbil? Amb la foto de la meva coseta lluna disfressada de princesa? Això sí que no.
No, es rasca la butlleta, s'escaneja amb el mòbil per jugar a un dels 3 divertits jocs disponibles i si guanyes un premi, has de dur la butlleta al punt de venda per cobrar-lo.
D'acord, però a mi la lluna no me la rasca ningú. Maca!
Nou Rascalink de l'11. Guanya fins a 7.000 euros mentre jugues.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
RAC+1.
podcast.
RAC més U i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som més 1. RAC 1.
Les 7 de la tarda, Espanya ha quedat eliminada del Mundial de Qatar. El Marroc ha passat als quarts de final després de la tanda de penals en què els jugadors de Luis Enrique han fallat tots els llançaments que han intentat, els 3 que han intentat, i els marroquins n'han convertit 2. Al final del partit i de la pròrroga, el marcador ha estat d'empat a 0. Per tant, l'últim partit de quarts de final, el que sabrem avui, sortirà del Marroc, i ara el guanyador, el Portugal-Suïssa, que començarà a les 8 de la tarda. De seguida serem a Madrid, on tenim en Guillem Estadella amb els seguidors marroquins, que també estan celebrant allà la classificació. En Benet Íñigo, pendent també de les celebracions a Barcelona, amb en Damià López, a l'Estadi de l'Educació, on ha viscut el partit. Amb en Dani Solsona, amb l'Eduard de Batlle, i més tard ja ens centrarem, òbviament, en la transmissió del Portugal a Suïssa, amb en Pou, amb Laia, en Camí i també en David Balaguer. Abans, però, l'actualitat general a aquesta hora. Hem de saber què està passant al món més enllà del Mundial, més enllà dels esports. Bàrbara Padilla, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs parlem de la reforma del delicte de sedició que continua dividint l'independentisme. Avui l'ANC ha reunit 4.500 persones als carrers de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. Ho ha fet per protestar contra la reforma del Codi Penal, que consideren que perjudica les protestes ciutadanes i el moviment independentista. En parlava la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu.
Volem que no sigui tampoc amb el nostre govern que tiri endavant aquesta reforma, que l'únic que fa és precisament augmentar les possibilitats de repressió d'aquest estat espanyol, d'aquest ordenament jurídic espanyol contra l'independentisme i contra el moviment per la independència de Catalunya i contra tots els moviments socials de Catalunya.
Doncs bé, el govern ha respost a l'ANC que cal unitat i no manifestacions que divideixin l'independentisme. Ho ha dit la portaveu del govern, Patricia Plaja.
L'independentisme només avançarà si ho fa unit, i per part del govern qualsevol moviment independentista, els partits o els moviments que vostè feia referència trobarà la mà estesa. És important que les persones, sobretot els organitzadors de la manifestació, tingui clar, el govern no és l'adversari, no s'han d'equivocar.
Òmnium Cultural s'ha desmarcat de la protesta perquè diuen no volen contribuir a aquesta divisió. Mentrestant, la dreta continua carregant contra la reforma del Codi Penal que, en el dia de la Constitució, han dit que consideren inconstitucional. I a aquesta hora la circulació continua fluida a la xarxa viària en el retorn de la primera fase del pont de la Puríssima. Trànsit ja havia previst una tornada tranquil·la. Les complicacions podrien venir demà, quan sortiran 400.000 vehicles per passar fora la segona part del pont, ja que dijous, recordem-ho, també és festiu.
Fins ara, Barbara.
Fins ara.
7 i 3 minuts, Sergio Busquets, el capità de la selecció espanyola, el capità del Barça, parlant a gol mundial d'aquesta eliminació.
Yo creo que hemos hecho mérito durante el partido. Ha sido un partido muy duro, muy físico, en el que ellos prácticamente estaban defendiendo en su campo. Era muy difícil, pero a medida que pasaban los minutos se iban desgastando. Hemos encontrado más huecos, hemos tenido más llegadas. Y en la prórroga ha sido un poco de lo mismo, ¿no? Al final, incluso hemos tenido en el último segundo la ocasión de Pablo Sarabia, que ha sido una pena. Y luego se ha decidido los penaltis de la manera más cruel, ¿no?
La prórroga es donde más ocasiones habéis encontrado, pero imposible derribar ese muro.
Sí, complicado, nos costaba mucho, pero bueno, hemos intentado desgastarlo, darle vueltas, intentar encontrar los espacios. A veces lo hemos conseguido y nos ha faltado esa pizca de suerte del último pase o del último remate.
Los penaltis son siempre muy crueles, pero esta noche han sido especialmente crueles con España.
Sí, la verdad que sí, que siempre es un cara a cruz. Esta vez nos ha tocado cruz. Desde el inicio hemos fallado los tres primeros y así es muy difícil.
Termino, Sergio. ¿Sigues teniendo ganas de jugar en la selección?
importante la selección, no yo, así que es una noche difícil, dura, y nada, habrá que levantarse, que sirva de experiencia para en un futuro. Yo creo que estamos en la buena dinámica, con un grupo muy bueno, gente muy joven, que seguro que esto le va a curtir y para un futuro le va a servir mucho, y hay que seguir.
Gracias, Sergio.
Ara que parlava del futur, clar, Sergio Busquets, el més normal és que hagi jugat avui el seu últim partit en un Mundial. Veurem si amb la selecció espanyola, això ja serà qüestió dels pròxims dies o setmanes. Així d'entrada, Jordi Alba també podria ser, no?, que hagués jugat el seu últim partit en un Mundial. I fent un repàs ràpid a la resta de jugadors, més o menys els altres, clar, és una selecció bastant jove.
Coque, potser...
Coque, exacte, Coque.
Així de la Vella Guàrdia.
I ja està.
No sé si Carvajal, que també...
Sí, Carvajal...
És veterà, ja supera la trentena. Sí.
Però vaja, aquests són els jugadors. En tot cas, aquesta, no Solsona, és una de les... de les coses a què es pot agafar l'aficionat de la selecció espanyola, de dir, home, no s'ha... Vaja, jo crec que no s'ha arribat, sobretot pel rival, on s'esperava, perquè el més normal és que, o el que d'entrada s'esperava, és que Espanya pogués eliminar Marroc, però com a mínim, no, s'ha agafat una experiència d'aquests jugadors més joves de cara a futures edicions del Mundial, no?
Sí, però el que compta ara és el present, no? I estàvem mig contents o contents quan Espanya li ha tocat anar per l'altra banda del quadre, que dius, oh, no, amb aquest ja tal, ja tal, ja tal, i aquest, doncs sembla que Marroc, com que no té tant de nom i no ha fet tantes coses en els Mundials, doncs semblava més fàcil, però ja ha demostrat que és un equip que avui sí que podem dir la paraula aquesta que els agrada a tothom, que competeix i que ho fa d'una manera que possiblement no sigui de l'agrad de molta gent pel futbol que practiquen, perquè defensen molt bé i després surten a la contra, però la realitat és que et compliquen molt. Ja ho hem vist. I Espanya ha fet un mal partit. Jo no diria que ha fet un mal partit. Ho ha intentat, ha obert per les bandes, ha entrat per dins, amb una precisió mil·limètrica, perquè és que no podia ser d'una altra manera. Ells han tancat molt pel mig, defensen molt bé, són jugadors que en aquella zona de 20 metres davant de l'àrea, doncs pressionen, són intensos, són agressius amb el que porta la pilota, i crear ocasions...
Sí, aquí necessites algú, no?, que desbordi, no? Algú que amb un regat... I la veritat és que en aquest equip de Luis Enrique... Clar. Potser una mica Olmo, poquet, i una mica Iñaki Williams, però més enllà d'això, no?
No, és jugador que desequilibri, com poden tenir altres seleccions, que amb una jugada individual et puguin salvar el partit, doncs això Espanya no ho té. I no ho té quan les eleccions es tanquen de la manera que es tanquen. La primera part Olmo ho ha intentat, però Ferran Torres li costa l'1 contra 1, encara que ho ha intentat, sense un atacant referent, perquè Espanya només ha portat a Morata, en aquest sentit, no? Que potser amb la situació que estava i que s'havia plantejat el partit, ja dic, ja a les acaballes, diguéssim, a la segona part de la pròrroga, que veus que va 0-0, doncs si haguessis tingut potser una altra alternativa com a atacant, i ara poso un nom sobre la taula, que sí, jo no em poso mai, si el seleccionador posa amb un o posa un altre, doncs segurament o Borja Iglesias o Joselu, en aquest sentit, pilotes a l'olla, doncs igual haguessin pogut fer alguna cosa, eh? Però ara és parlar per parlar. Però, i després al mig del camp, doncs Gavi, la brega, la lluita, el treball físic que fa, i Pedri, que sí que té el control en aquesta zona del mig, però que en definitiva no és un jugador transcendent de cara a la porteria o de cara a donar bones passades que puguin ser definitives. Bé, la veritat és que Marroc s'ho ha treballat i s'ho ha treballat bé. Al final estaven una mica cansats, però així tot han tingut la millor ocasió del partit ja a la pròrroga, Marroc,
sí, sí. Jo crec que les dues més clares del partit les han tingut al Marroc. Sí, la gent dirà, i amb raó, que Espanya ha anat més a buscar el partit, però és que no recordo cap aturada de mèrit de Bonu en tot el partit abans de la tanda de penals. No, jo no la recordo.
Mira, tenim a Rodri a la tele. Per tant, podem escoltar el jugador del Manchester City. Rodri, responent Ricardo Rossetti.
Ellos tenen muy claro cómo quieren jugar. Hemos generado, pero ha sido complicado. Bueno, no mucho más que decir. Al final, los penaltis es así. Es verdad que no hemos estado acertados, no hemos marcado ni uno, creo. Bueno, nos vamos a casa con muy mal, uno de los peores días.
Un partido muy trabado al principio, lleno de faltas en la que no encontrabais un poco el hueco. En la prórroga sí que ha llegado el momento en el que parecía que el ataque de España era más claro, más fresco, pero tampoco habéis sido capaces de abrir ese muro. ¿Os esperabais una Marruecos así?
Sí, esperábamos 11 tíos atrás, como casi todos los partidos que nos juegan. Y es complicado, a veces frustrante. No sé más qué decir. Ojalá hubiésemos pasado, ojalá alguien ahí arriba nos hubiese ayudado un poquito con los penaltis, y porque este equipo merecía pasar, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, a veces es cruel. Yo creo que lo hemos dado todo, es que cuando lo das todo, a veces pues, a lo mejor no nos da, o no lo sé, no tengo ni idea, pero el equipo lo ha dado todo. Creo que hemos merecido pasar, pero bueno, al final es así.
¿Esa es la sensación con la que os vais, que no ha habido justicia con España, que este equipo tenía otro nivel para estar más adelante en este Mundial?
El fútbol tiene esto, no entiende de justicia. Entiende que la pelotita entre, y cuando no entra, pues te vas a los penaltis, y bueno, aunque haya gente que diga que no, es una auténtica lotería, depende un poco del estado anímico, del día, fíjate, no hemos metido ni un penalti, ellos han marcado casi todos. Bueno, solo dar las gracias a todo el mundo que ha estado apoyándonos siempre, dar las gracias a todos los españoles que han estado ahí con nosotros los hemos sentido de cerca, toda la gente que ha venido aquí, nos hemos quedado a agradecerles todo, y solo desde nuestra parte decir que lo hemos dado todo, no ha podido ser.
Gracias, Rodri, y ánimo.
Don Rodri, el jugador del Manchester City, declaracions a la U de Televisió Espanyola. A Madrid, en Guillem Estadella, que hem estat escoltant tota la tarda durant la transmissió que hem fet amb la gent del Versió, amb Antoni Clapés, ha estat seguint en un bar de Madrid el partit. El tenim ara enmig de la celebració dels aficionats del Marroc a Madrid, no, Guillem?
Efectivament, ara mateix soc a la Puerta del Sol, i a dir-vos que això s'ha convertit en el punt neuràlgic de la celebració dels aficionats marroquins aquí a la capital d'Espanya.
Quanta comença gent diries que hi ha, aproximadament, Guillem?
Doncs jo crec que hi ha ara mateix perfectament un miler d'aficionats. Comença a haver-hi, no sé si ho escolteu, llançament de bengales, petardos, de tot una mica. He de dir-vos que ara comença a haver-hi molta més policia. Aquí a Madrid hi havia una mica de respecte amb el tema de la celebració avui dels aficionats del Marroc, si passaven. I la veritat que s'està formant una mica l'ambient, tot bastant amigable. Es veuen banderes d'Espanya, però sí que comença a arribar molta, molta gent, i la veritat que la gent està aquí bastant loca, vull dir, els aficionats del Marroc, mira, a veure si enganxo algun, estan com molt contents, Què tal, contento?
Estamos super feliç.
Hòstia, estàs con un petardo a la mano,
Sí.
¿Qué es esto? ¿Esto explota o no?
No explota.
Ah, vale, esto es solo bengala,
Sí.
Vale.
Es rollo.
Hòstia, vale, està ensenyant aquí un petardo. Vinga, va, ole, alegria. Venga, ah, és bengala,
Cogem.
Vinga, mira, però sí, estan encenent bengales, estan encenent de tot, la veritat. Hòstia, hi ha molta gent. Ara mateix, a Puerta del Sol, està ple, ple, ple de gent celebrant aquest... Ahí està, tothom està aquí a tope, Aquest seria l'ambient ara mateix aquí a Puerta del Sol. O sigui, això és un festival, nois? Si voleu festa, jo crec que aquest és el rotllo, ara, venir cap aquí.
Per cert, que el penal decisiu que ha eliminat Espanya l'ha fet un futbolista nascut a Getafe, un madrileny de naixement, Achraf Hakimi, un dels millors jugadors del Marroc, que, com tants marroquins, ha nascut aquí.
Sí, sí.
Ha nascut a Espanya, vaja.
Exacte. Achraf, que més l'ha llançat amb sang freda. Dani, amb un mig panenca, allò pel mig. De fet, dos dels quatre penals del Marroc han estat llançats pel mig, no? Un rebental de Zizek i l'altre aquest mig panenca de Graf, del jugador del Paris Saint-Germain.
Sí, pel que hem vist avui, si analitzem els dos porters, Unai i Bonu, la veritat és que Bonu és més especialista en parar penals, i el que estàvem dient abans és que Unai dona molta, almenys avui, amb el que hem vist avui, amb la tanda de penals, dona molta facilitat amb el que va tirar amb el llançador de penals, perquè abans de xutar a porteria Unai ja té tendència a anar o dreta i esquerra alliberant d'alguna manera amb el llançador, de dir, si té dubtes, doncs al veure que el porter se va cap a un cantó, doncs tirar-li a l'altre, no? Ho ha fet amb els tres penals. Home, el de Hakimi, escolta, la pilota pràcticament ha entrat plorant, eh?
Sí, sí, sí,
no sé,
sí.
Vull dir que no ha sigut un panenca d'aquells que dius entra...
Sí, per això deia mig panenca, perquè sí, ha estat fluixet, no?
Està fluixet, sí, 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 i Unai estava al pal dretà, vull dir que... és veritat que aquí s'ha de tenir molta tranquil·litat a l'hora dels penals. Segueixo pensant que Sarabia tira bastant bé els penals, que Soler és un dels millors tirant penals. No tenia la de Llos de Busquets, no ho tenia clar, lo de Busquets. No sé si es llença, no es llença, però per experiència, passa que cadascú, quan està allà al terreny de joc i des del mig del camp vas apropant-te a la porteria, doncs té una manera de veure la situació. Però quan no ho tens clar, jo no ho vaig tenir clar, no en un Mundial, sinó en una final, i quan vaig arribar allà, vaig agafar i li vaig fotre una castanya i dic, escolta, i si li toca el cap al porter, o que sigui,
llet,
vaig
marcar. No?
Però bueno, cadascú té la seva sí, manera.
Sí. Recordem el que va dir Luis Enrique a la prèvia, que és els penals no són una loteria. Els penals també es treballen i també s'entrenen, tant els xutadors com els porters.
Sí, sí, doncs bé, en aquest sentit, assignatura pendent. Mira, parlant de Luis Enrique, el tenim a la U de Televisió Espanyola. Anem a escoltar les primeres impressions del tècnic asturià del seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez. De seguida que puguem, veurem si ha estat l'últim partit que ha dirigit amb la selecció espanyola o encara li queda recorregut. Ho haurem de parlar els pròxims dies amb Luis Rubiales. Si no, no passa res, després el recuperem i ens n'anem cap a Barcelona amb la celebració dels aficionats marroquins, que també està seguint en Benet Iñigo. Benet, on pares?
Hola, bona nit, Jaume. Doncs mira, estic al monument de Colom, on cada vegada hi ha més gent. Jo no sé si en altres punts de Barcelona s'està concentrant l'afició marroquina, però aquí, déu-n'hi-do l'ambient, ja veig més d'un miler de persones, desenes pujades al primer pis del monument, i no sé si podeu sentir de fons, sonen botzines dels cotxes que passen encara per aquí, també han tirat petards, i veig moltes banderes, no només del Marroc, jo diria que aquesta és una celebració de tot el Magreb, pràcticament, perquè veig banderes, mira, d'Algèria, la bandera amazic, la bandera també palestina, banderes d'altres països africans que se sumen, diguem-ne, a l'alegria marroquina i que, bueno, pel que sembla, aquí hi ha gent molt animada, gent molt jove i que prometen festa durant estona, eh?
Doncs aquesta és la situació a Barcelona. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el rebombori. De seguida també serem al Marroc per viure com estan les celebracions, també, amb el nostre corresponsal de RAC1 d'aquí uns minuts, també, perquè allà, òbviament, clar, és que és una selecció que mai havia superat una fase de grups. Aquí estem analitzant també, perquè hi ha jugadors del Barça, perquè hi ha Luis Enrique a la selecció espanyola, però des del punt de vista del Marroc, això és un èxit sense precedents, Edu.
No, a més, una selecció africana que es planta als quarts de final ha passat en comptades ocasions a la història. Recordo el Senegal el 2002, Camerun el 90, i fa un parell de mundials també hi va arribar Ghana, a Sud-àfrica, i va arribar també a quarts de final, que va perdre els penals contra l'Uruguai. Els marroquins, és veritat que crec, diria que l'any 86 es van classificar per vuitens, però era en aquell format en què passaven molts tercers de grup a vuitens, i per tant res a veure amb el que passa ara. És històric el que han aconseguit, i amb futbolistes que potser no és una selecció que, com que a nivell internacional no ha aconseguit grans resultats, no hem tingut molt en compte els seus futbolistes, però tu mires l'11 i en l'11 del Marroc hi ha 4 o 5 futbolistes que juguen en equips top. Hakimi és jugador important al PSG, Ziyech és, no està jugant gaire, però bé, juga al Chelsea, Amrabat juga a la Fiorentina i aviat farà el salt a un gran d'Europa, Bonu, porter titular del Sevilla, i és una molt bona selecció.
Mazraoui
juga al Bayern i ve de fer-ho molt bé a l'Ajax. i veurem el que passa. Veurem qui es troba a quarts de final, perquè jo no descartaria una altra sorpresa en l'últim partit de vuitens entre Portugal i Suïssa. Portugal és, per mi, molt favorita, però Suïssa és com el Marroc, d'aquells equips que són del morro fort i difícils de guanyar, un autèntic os.
Sí, sí. Clar, contra Brasil també va aguantar força el 0-0 i va ser l'última hora amb aquell gol de Casemiro. Parlo de la primera fase de Suïssa, que finalment es va aconseguir decantar el marcador a favor dels brasilers en aquell cas. Clar, jo contra Sèrbia, per exemple, l'última jornada de la primera fase em va semblar un equip una mica tou en defensa. Clar, li va marcar dos gols Sèrbia, però és veritat que és un equip també competitiu, que no serà... Vaja, no, hi ha hagut partits d'aquests vuitens que la selecció favorita ho ha fet des de fora la sensació que ho tenia fàcil, no?
Si ells s'estiren, la defensa ja no serà tan contundent com és ara. Si s'estiren i s'obren una mica, perden el que és la seva manera ideal d'afrontar els partits. Ells no els hi va bé portar una mica la iniciativa. Ells els hi va bé que trobar-se un equip... Pues com a Espanya, o trobar-se equips que portin la iniciativa i que ells puguin fer això, juntar-se bé, i llavors la defensa, a mi m'han semblat, els dos centrals m'han semblat boníssims.
Sí, sí, clar.
A part dels dos laterals, que també defensen, però a més, també ataquen, escolta, amb un enrabat de pivot que ha fet una feina brutal, els dos interiors, vull dir, si no han de portar la iniciativa... complicaran la vida a totes les seleccions. Una altra cosa, després, que tinguin més efectivitat o que la selecció que tingui davant tingui un jugador determinant, amb una jugada individual, cosa que a Espanya no tenim aquell jugador que dius... A veure, perquè ens entengui tothom, no tenim l'Mbappé de turno.
Uh-huh.
M'entens? Clar, no el tens. I com que no el tens, ha de ser a través d'un joc col·lectiu... De jugar bé pel mig, d'arribar i fer jugades i tal, i atacar. Però complicarà molt la vida amb la... No sé si serà Portugal o serà Suïssa, que anem a veure, perquè
sí, sí.
Suïssa és un altre dels
equips d'aquests... Ara ho explicarem a partir de les 8.
Complicat. No, Marroc s'ha d'anar amb compte.
El que serà maco serà la reacció de la premsa espanyola en les pròximes hores, perquè ara baixaran, Luis Enrique molts l'estan esperant.
Sí, de fet ja he vist algun missatge de dir, uf, a Madrid, com li estan, en aquest cas, les ràdios, els webs, estan disparant contra Luis Enrique.
Podem discutir on estava la frontera per catalogar el Mundial d'Espanya en un Mundial bo o acceptable o dolent. I jo crec que estava entre quarts i vuitens. Per mi Espanya, ja dic, no té potencial ara mateix per ser entre els quatre millors del món a semifinals. Potser sí a quarts de final. Si caure a vuitens contra el Marroc no és el mateix que caure a vuitens si ho haguessis fet amb Bèlgica o amb Croàcia, que són dues seleccions que s'acosten molt més al teu nivell. Per tant, jo crec que serà considerat sense dubtes un fracàs. Jo crec que la paraula fracàs s'utilitzarà.
Aguanta'm, Solsona. Afegeixo també a la taula en Joan Maria Pou, que ens explicarà, ens narrarà aquest Portugal-Suïssa que completarà el quadre de quarts de final. Hola, Pou. Bona tarda.
Bona tarda, Jaume.
Abans d'escoltar-te, que també en tinc ganes, la teva opinió sobre aquesta Espanya-Marroc i sobre el paper de l'equip de Luis Enrique, t'acomiada a l'Estadella des de Madrid, se'ns està quedant ja l'home dissecat, enmig d'una celebració de marroquins, que no sé si estan anant a més, Guillem.
Doncs mira, ara mateix la veritat que la cosa està bastant tranquil·la. Sí que és veritat que no para d'arribar policia, vull dir, potser hi ha com 12-13 furgones d'aquestes d'antiavalots de la Policia Nacional. I mira, de fet, està arribant ara més. No sé si és que tenen por que es compliqui una mica la situació. De moment, a Madrid, a la Puerta del Sol, tot bastant tranquil, la gent està celebrant. Es veu un ambient bastant amigable, hi ha molts mitjans de comunicació, i el que també passa és que hi ha molts turistes ara mateix aquí, a Puerta del Sol, i s'està barrejant aquest ambient una mica. I és el que està intentant la policia separar. Està posant les furgones, diguéssim, separades entre mitja plaça cap amunt, diguéssim, cap a Gran Via, que estiguin tots els aficionats del Marroc, i de mitja plaça del Puerta del Sol cap a baix, que quedi la resta de gent que no formi part d'aquesta celebració. Però ja et dic, de moment, ambient amigable, hi ha cert cachondeo, i et dic, jo crec que de moment la gent està bastant tranquil·la, vull dir, celebració amb bengales i tal, i tot bastant controlat. Vull dir, si voleu podem parlar amb algú de per aquí.
Mira, aguanta'm, que tenim Luis Enrique a la... De fet, t'acomiado, perfecte. Guillem, que vagi bé.
Perfecte, fins ara.
Vagi bé. Luis Enrique a la tele.
Encerrar a Marruecos, però no encontrar el camino del gol.
Pues ha faltado el gol.
Yo creo que es una reflexión que cualquier aficionado del fútbol y cualquier profesional del fútbol puede hacer. Lo hemos intentado por tierra, mar y aire. Es evidente que es la fase del fútbol más complicada y que conozco perfectamente porque, por fortuna, los equipos que he tenido hemos sido siempre dominantes y es una fase en la que no hay espacio, no hay tiempo. Marruecos ha hecho un esfuerzo físico bestial. Han defendido muy bien, de manera conjunta y con individualidades de muy alto nivel, y nos ha costado mucho generarles ocasiones. Ojalá hubiéramos hecho más, pero tengo que decir que me siento muy orgulloso de mis jugadores. Han hecho todo lo que les he pedido, han interpretado en todo momento lo que yo como seleccionador y mi staff queríamos, de cómo queríamos jugar, y solo les puedo felicitar. Ya sé que están ahora muy fastidiados, pero esto es la vida y el deporte. Nosotros representamos a un país y como representantes de él tenemos que saber ganar y perder.
Ayer decías, los penaltis no son una lotería. ¿Qué ha pasado hoy?
Los penaltis no son una lotería, claro que no. Necesita la templanza de un lanzador, la calidad de un portero. Nosotros tenemos todas esas cosas. Pero, bueno, he decidido escoger los tres primeros lanzadores. Los volvería a escoger porque para mí son los tres mejores que tenía en el campo. Y solo fallan penaltis los que los tiran, es evidente. Luego el resto de jugadores les he dejado la libertad de que sin condicionarlos el míster pudieran decidir quién tenía la confianza necesaria para tirarlo. No pasa nada, esto es así, no sale muy mal. Unai ha estado muy bien, que ha parado un penalti, pero Bono ha estado soberbio.
¿Qué nota le pones a esta selección en el Mundial?
Soy muy malo para poner notas, ¿eh? A mí me suspendían casi siempre en el colegio. Ponerla a vosotros, la que vosotros consideréis oportuna, será la adecuada. No me va a consolar de ninguna de las maneras, pero yo creo que es muy importante para, sobre todo, generaciones de jugadores de fútbol, o no solo jugadores de fútbol. La vida no se gana, es más, se pierde muchas más veces. Saber perder es también un, creo, detalle de templanza y de personalidad. Y nosotros ahora felicitamos a Marruecos, le deseamos lo mejor. Nos iremos para casa.
Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Doncs a Luis Enrique, en Ricardo Rossetti, a gol mundial. Tinc en Dami a l'estadi de l'Educació, on s'ha disputat aquest partit amb l'eliminació d'Espanya. No sé quin està sent el missatge que estàs copsant en aquesta zona mixta on et trobes, Dami.
Hola, Jaume. Doncs mira, per aquí han passat ja Marcos Llorente i Ferran Torres, també Rodri, a l'espera doncs que pugui sortir algun altre jugador, encara que em temo que, com ve sent habitual, parlen només d'aquests tres futbolistes i a diferència d'altres seleccions, doncs que després s'ha d'aturar algun més. A banda de Luis Enrique, doncs no escoltarem a cap més. Bé, eviten parlar de fracàs, de gran decepció. Pensen que han fet el partit que corresponia, que serà el de treballar, el de mastegar sorra davant del plantejament que els ha fet Marroc. Creuen que les bases estan posades pel futur, que hi ha un bloc per continuar treballant, que avui els ha faltat el gol, que no han tingut fortuna, i tampoc hi ha un missatge de massa autocrítica. Veurem si en el futur i en els pròxims dies n'hi ha més, però en aquests instants jo crec que hi ha més sentiment doncs, de sentir llàstima, de desil·lusió i de frustració per no haver pogut avançar a quarts de final, que no pas en aquests moments doncs, autocrítica per haver estat superats per un equip com Marroc, que l'única cosa que ha fet és defensar-se. Pendents del que passi amb Luis Enrique, encara que ja doncs, sembla que avui no presenti la dimissió perquè se li acaba ja el contracte, però no renunciarà, tot quedarà pendent d'una conversa amb Luis Rubiales de cara a pròxims dies. Així que ara mateix el que sí que és veritat és que veient les cares dels futbolistes que han passat per aquí doncs estan molt fotuts i el vestidor trencat, perquè per bé que el que hem vist avui és que potser el nivell que tenia la selecció espanyola era el que era, i que contra millors futbolistes que els que ha tingut Marroc, per exemple, tirant algunes contres, el que avui han fallat els marroquins, doncs amb millors jugadors hauria estat gol, però jo crec que estem tots d'acord que per 4 o 5 dies més aquest equip donava, no?, per arribar a quarts de final i després intentar competir contra una selecció millor. I potser jo crec que el que queda és la frustració de no haver pogut arribar contra quarts i intentar competir. Sent conscients que aquesta selecció no era per guanyar un Mundial, doncs se'n van tristos i desil·lusionats per no haver pogut donar un pas més.
Perfecte, Dami. Si alguna cosa, òbviament, línies obertes, si no escoltem tots aquests protagonistes ja en temps de t'ho diràs, a partir de les 11 avui a partir de les 11 amb l'Aleix Pariser. Fins ara, Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
I el Marroc, com s'està vivint el Marroc, aquesta fita històrica? Marc Farrà és el corresponsal de RAC1 al Marroc. Hola, Marc, bona nit.
Molt bona nit.
On et trobes, Marc, i quin és l'ambient que hi ha ara mateix als carrers de Marroc? M'imagino que molta eufòria, no?
Eufòria total. Mira, m'he estat seguint despertit a la ciutat de Casablanca, una zona d'aficionats, una carpa que ho ha viscut els 120 minuts i els penaltis de manera totalment nervis, molt nervis, i al final una explosió d'eufòria, molt d'orgull. Aquesta selecció ha aconseguit unir tot el país, està totalment il·lusionada, i avui hi havia molt nervis, ningú volia jugar contra Espanya, però finalment han estat capaços de guanyar aquest partit, i ara ja els carrers comencen a omplir-se i s'espera que la nit sigui llarga i molta, molta celebració.
Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta celebració, de moment sense cap mena d'incidents, amb un to absolutament festiu, entenc, al Marroc, eh?
Sí, a més avui aquí on hem vist el partit hi havia famílies, gent de totes les edats, generacions, i ara mateix al carrer doncs veiem això, veiem famílies, veiem nins, homes, dones, tot plegat celebrant amb banderes i cridant, i ja escoltaves clatons dels cotxes, força de fons.
Sí.
Per tant, eufòria total, i ja podem dir que la darrera vegada, el darrer partit, quan ja vam passar a la fase de grup, ja va ser una eufòria total i ja van omplir carrers pràcticament com si haguessin guanyat la Copa del Món. Per tant, avui s'espera que la festa encara sigui molt més grossa.
Gràcies, Marc. Que vagi bé. Qualsevol cosa destacada que hi hagin aquestes celebracions, ens avises també. Bona tarda.
Perfecte, bona tarda.
Dos quarts de vuit, d'aquí mitja hora començarà el Portugal-Suïssa, que també viurem aquí a RAC1, amb en Joan Maria Pou, amb en Joan Camí. Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda.
S'afegeix també a la taula Pou, del Marroc-Espanya,
sí.
D'aquesta eliminació als penals.
Moltes ganes de compartir reflexions amb vosaltres. De fet, ja ho estàvem fent ara amb el Joan a la redacció. Vàries coses. Primer, això del futbol, no? Espanya en principi havia de quedar primera, quan queda segona, malgrat el disgust que tenen els seguidors de la Roja, pensen, hosti, mira, t'estalvies Brasil ja pensant en una hipotètica eliminatòria, no? És millor jugar contra el Marroc que jugar contra Croàcia, i després
passa
el joc et posa o no et posa. Una altra reflexió, tu treus a un jugador que havia sortit de la banqueta, el tornes a treure del camp per posar a un tio que portava 16 de 16 en els últims penals, és a dir, Nico Williams surt de la banqueta, el tornes a treure del camp per posar Sarabia,
sí.
16 de 16, el fas xutar el primer perquè et marca tota la tanda i te la fot al pal, allò que diem. Vull dir,
sí.
Que hi ha coses en aquest esport, vull dir, per mi, per exemple, en aquest cas, la tria de Luis Enrique és perfecta, no? El primer xutador, el tio que porta 16 de 16.
Sí,
fresquet, de cap, fresquet de cames, és veritat que el treus al camp amb la pressió de dir ja saps per què t'estic traient al camp quan falten 2 minuts perquè s'acabi la pròrroga.
Clar.
I te la fot al pal. Bé, dit tot això, li comentava també al Joan, aquest partit, els que narrem partits del Barça, l'hem narrat 30 o 40 vegades contra els Inters de Mourinho, contra els Atlètics de Madrid de Simeone, contra els Espanyols de Pochettino, contra el Numancia de no sé qui.
Sí.
I jo entenc que els que sou professionals del futbol, els que ja enteneu de futbol professional un niu com tu, Joan, que dieu, no, però s'ha de poder guanyar aquest partit. Home, clar que s'ha de poder guanyar, però és tan difícil, amb el nivell atlètic, amb el nivell físic i amb el nivell tàctic que hi ha, si tu et limites a dir, vostès avui només tenen un objectiu, que és defensar, i si en cacen alguna en contraatac, hi anem. Però no s'arrisquin ni així, perquè l'entrenador no els hi lluarà aquest risc. L'entrenador només els hi lluarà que vostès estiguin endreçats, que estiguin ben posats, que no hi hagi ni un passadís interior. Hòstia, és molt difícil. Insisteixo, amb Mbappés, amb Haalands,
amb Messi,
etc., n'acabes guanyant alguns d'aquests. Però jo trobo que és molt complicat. Ho dic perquè ara és molt fàcil parlar de fracàs. Jo cada vegada aquesta paraula intento pronunciar-la menys perquè em sembla molt, molt salvatge. Jo avui, els últims minuts, a mi que la selecció espanyola ni em ve ni em va, volia que guanyés Espanya només pel plantejament d'uns i dels altres. Sent els dos absolutament legítims i respectables, només faltaria. Però hi ha un moment que dius, hòstia, hi ha un equip que està intentant proposar construir alguna cosa, i l'altre no, i els hi ha sortit de conya.
Sí.
Però enteneu la reflexió que vull fer, és que és molt difícil atracar contra un equip amb aquest nivell atlètic i tàctic, i que no vol, la segona part del futbol, o la primera, depèn de com ho plantegis, renuncia a ella absolutament.
No, és que és el més difícil el futbol. O sigui, superar aquests entramats defensius, i més quan ho fan bé. Bé, quan ho fa un determinat equip de la Lliga Espanyola, de la part baixa, a vegades bé, doncs dona més facilitats, però clar, quan ho fan seleccions i jugadors d'aquest nivell, que tots són, no diré estrelles, però sí jugadors molt destacats dels seus equips, i ho treballen bé, com ho ha fet, això sí, se li ha d'admetre a Regragui, el seleccionador marroquí, doncs clar, és molt difícil. Jo estic totalment d'acord. I fins i tot, en aquests moments de finals de la pròrroga, hi ha el pal de Saràbia, que segurament és la més clara.
És que fins i tot, Edu, tu que ets un malalt de la Premier, segur que t'has empassat partits al City de Guardiola, jugant contra equips molt inferiors al nivell tàctic i físic del Marroc, és a dir, City contra, jo què sé, el Brentford, m'ho invento, que et costa a vegades 60, 70, 80 minuts. Abans de Haaland, ara, amb sí. Haaland la pel·lícula és molt diferent. Però abans de Haaland, quantes vegades passava això? Perquè és que és molt difícil.
Sí, sí, sí. Jo estic amb vosaltres. El que passa és que no acabo d'estar d'acord amb la frase de Luis Enrique, només ha faltat el gol.
Ja.
És que per mi Espanya, avui, ha generat una oportunitat clara. Que
si
és
no és
el pal de Saràbia.
Sinó de generació.
No, per mi no ha estat un problema de punteria. És que no l'ha generat ocasions al Marroc. No li ha generat ocasions al Marroc. L'última, la de Saràbia, que ha anat al pal amb poc angle. Morata també en fa una, també sense angle. I aquí, per mi, Espanya... Un altre debat que podríem tenir és si Espanya té el potencial per fer-ho.
Yeah.
Perquè per mi ara mateix Espanya no està al nivell de seleccions, i compte les que diré, la quantitat, dic, eh? No està al nivell del Brasil, no està al nivell de França, no està al nivell de Portugal, no està al nivell d'Anglaterra, no està al nivell de l'Argentina que té a Messi. Espanya, quants jugadors de la selecció espanyola, dels que ha portat Luis Enrique en aquest Mundial, quants diríeu que estan en el top 20 mundial?
Ja.
Per mi un, Pedri, ja i ja està. Per mi no n'hi ha cap més, sí. I Busquets, si vols.
El que deies tu, Joan, a la redacció, que potser falta un tipus de jugador per jugar aquest partit, no?
Que és que jo crec que si fem una anàlisi ràpid del que ha estat aquesta selecció, no té jugadors diferencials a les àrees, ni en defensa ni en atac, el que millor que té és el mig del camp, però evidentment només amb el mig del camp no vas enlloc. I una cosa és tenir molt clar el que vol jugar, que Espanya té molt clar què vol jugar, i l'altra és saber-ho fer, que crec que no ho sap fer, ni té el jugador... Sí que té els jugadors, però no són tan diferencials com per fer-ho. És molt important també destacar el rival que hi havia avui al davant, que és el Marroc. Una cosa és defensar per acumulació, que ho fan molts equips, altres és fer-ho bé, correctament, com ho ha fet avui Marroc, un equip que s'ha sentit còmode defensant, i és cert que atacar un bloc tan baix i amb acumulació de tants futbolistes a la frontal de l'àrea és molt difícil. Has posat l'exemple del City, que crec que és un equip que s'hi troba constantment amb aquest tipus de plantejaments, i tot i això, tot i que ell té jugadors diferencials i Guardiola és un geni i dissenya plantejaments precisament per superar-ho, li costa, perquè evidentment no hi ha espai, i quan no hi ha espai és molt complicat. Però vaja, crec que Espanya no té jugadors diferencials. Jo crec que les expectatives que es van generar després del 7-0...
Ha fet més mal que bé el 7-0. Jo també crec que és una sí. reflexió que hauríem de fer.
Van ser
7-0...
Van ser irreals. De fet, jo pensava que Espanya podria arribar més lluny i també m'ho vaig creure, així que aquí que hem de saber-ho llegir, però la realitat és aquesta. I ara crec que entrarem un altre cop en el debat de per què no Luis Enrique ha portat a determinats jugadors, que és un debat que...
I a la forma de jugar, fins i tot.
Pot ser oportunista o no, però crec que és un debat que portem molts dies.
Però tipus amb qui estem parlant?
Per exemple, els centrals. Jo crec que un central com Albiol, un central fins i tot com Ramos, amb aquesta jerarquia a l'interior de l'àrea que ara no tens. Ha jugat amb Rodri, que a mi és un jugador que m'encanta, però no és central.
Però el problema avui no ha estat defensiu.
No.
De fet, a la transmissió jo en cap moment he dit que Espanya sí és un fracàs o que estigués jugant malament, perquè jo no ho interpretava així. Però sempre has de veure el rival que tens davant, no? El rival que tens davant és un rival que es tancava a 20 metres de la frontal de l'àrea, que estava molt ben organitzat, que quan arribaven allà els jugadors a tres quarts de camp de la selecció espanyola, doncs ells eren agressius, pressionaven, no et deixaven combinar bé, t'apretaven molt, i després feien les coses molt senzilles. Aviam si arribaven alguna vegada, que han arribat dos molt clares, una a la segona part i de la pròrroga, i una altra que l'ha tret Unai. Però el tema de diferencials, o el que estaves dient d'un central o no, Luis Enrique ha escollit això. I jo en cap moment he dit, i per què no ha portat aquell, i per què no porta l'altre? No ho dic. Per què? Perquè cadascú faríem una cosa diferent. Ell ha escollit a Rodri i a Laporte, que eren els titulars. I tenia a Eric García i tenia a Pau Torres. No els ha fet jugar. Des d'un principi, Rodri, jo vaig pensar que no, que era perquè era Costa Rica i que dic, home, amb la pilota doncs va millor i això. Després, ho han intentat fer aquestes passades interiors entre els tres migcampistes que tenien, més els dos que s'afegien, que han fet un treball de brutal, el Sijek i el Bufal a la primera part. Has de ser tan precís i tan mil·limètric que arribin, ja arribaven, però no tenies a Morata. Quan ha entrat Morata has pogut filtrar alguna pilota en profunditat. Tenies Asensio que venia. Què passa? Que els migcampistes, tots hem vist a Pedri. Pedri té el control. No perd pilotes. Mai. La juga. Però quina incidència tens de tres quarts endavant? La incidència és que tu tens el control allà al mig, i em sembla perfecte, i el que fa és brutal, perquè no perdre una pilota en tot el partit quan t'estan apretant, això no... Em perdia Pelé, també, vull dir. Però, i després d'això...
Què passa, sí.
Què passa?
És que és un debat etern. Gavi, és que aquest, això que estàs dient...
Gavi t'atropella i va atropellat sempre, i lluita.
És que això que estàs dient, Dani, tu saps perfectament perquè estàs aquí amb nosaltres des de fa no sé quants anys, és una cosa que amb el Barça, diguéssim, del corifisme, guardiolisme, passa 10 cops l'any. El dia que trobes amb aquell equip que és impecable defensivament, allò que en deia, no, és que juguen amb vol, no? I no hi ha manera de trobar, i sempre hi ha la pregunta que et fas des de fora és com s'ataca aquest tipus de defenses, no? Jo avui he llegit no sé qui de potser estirant més l'equip amb un Morata molts més minuts cap endavant i estirant-lo més també amb dos extrems potser més purs de...
Com Nico, que
exacte,
després,
aquests, no? De quedar-te, diguéssim, enganxat a la banda, i si no toques la pilota en 5 minuts, no passa res, aguantant allà la posició. Clar, jo no sé si té jugadors d'aquests... sí que els té, no? Té Nico, no? Ansu, sí, també podria
sí
fer-ho.
Sí que té els perfils per fer-ho, però la qualitat és... A veure, ara sembla que els jugadors d'Espanya no sàpiguen jugar a futbol, no, ni molt menys, eh?
Nico no havia jugat amb la selecció espanyola abans del Mundial, pràcticament.
Exacte.
Sí, al moment de forma, per exemple, d'Ansu, no, ja sabem, no és el d'Ansu de fa
Ferran
temps.
També. Sí. Jo el que avui sí que he trobat a faltar són detalls molt, molt petits, però que són molt importants, com els controls, per exemple, orientats, el rebre, i amb un control orientat ja superar el teu...
Però, Joan, és que tens... Jo estic d'acord, eh? Perquè el control és la base per fer una segona jugada, eh? Tu et controles i ja tens, aviam, la visió, o ja abans ja saps el que vas a fer. Però és que tens els tios que tenen el 47 de peu que estan allà.
No, tot el mèrit.
I a vegades tu ja estàs pensant que ve aquell i fas el control malament, eh? Però que no és fàcil,
clar,
no
és veritat que el que diu el Joan, que les bandes d'Espanya, si per exemple les compares amb les de França, clar,
home, clar,
és un, vull dir, no, clar, però vull dir, a mi m'agradaria, per exemple, veure un França-Marroc
potser el veus, Pou, eh?
Potser el veus,
però m'agradaria veure què passa, perquè el sistema segurament de Marroc serà molt similar, no, el plantejament inicial, a veure què passa amb tios del nivell d'Mbappé o de Dembélé, que si et surt la cara A, doncs també te la pot ligar.
És que la majoria de seleccions favorites, més favorites que Espanya a guanyar, que són les grans, la immensa majoria juguen molt més conservador que Espanya. Sí. No juguen tan alegre. Però tenen jugadors tan determinants que amb una fotada en fan prou.
Clar, però jo crec que Espanya no pot jugar d'una altra manera que no sigui, que no sigui
si
aquesta, perquè seria...
Si portes bé aquests jugadors,
exacte,
no.
Exacte, amb aquests jugadors.
Aquest entrenador però... entén el futbol així. Sí, i clar,
sí, jo, sí. Però per mi el debat que s'obrirà a les Espanyes és si ha de ser innegociable aquest estil, cosa que en el Barça està clar que no es negocia, tot i que a vegades pots desviar més o menys del sistema, però ja no hi creuen,
és que jo crec que no pot ser innegociable, perquè el futbol t'obliga a plantejar-te diferents preguntes a cada partit. A no ser que tinguis aquella selecció d'Espanya que va guanyar el Mundial o el Barça de Guardiola al seu moment, és que hi haurà partits com avui que el rival et plantejarà unes preguntes que tu has de saber respondre.
Ho dic diferent. Si posen Marcelino, vaig dir, és un dels noms que ha sonat, en cas que no continuïs, Enrique, ell juga amb el seu 4-4-2. Carrera futbolística ha jugat
però
així.
Jo, l'única cosa que he trobat a faltar avui, a part de que si tens les individualitats que puguin anar l'1 contra 1, tot això, és que ja en el tram final del partit, que ja veus que estàs encallat perquè no vas, home... Si Luis Enrique hagués portat un altre delanter,
Abans deies un Borja, no?
Un Borja, ja. Un Joselu.
Un rematador.
I dic Joselu perquè va bé de cap, eh? Sí, no, sí, per ja. Res. Vull dir, com a alternativa...
Ja t'entenc, sí, sí.
Però clar, ell aquest plantejament... abans de fer la llista no se l'ha fet.
No, no. Però per
i
això...
nosaltres anem a jugar, intentarem sempre jugar... Escolta, ara arribes allà i has de centrar, o haguessis tingut un central i posar-lo allà.
Bé, de fet, és que, si no m'equivoco, crec... no sé si... no tinc els números, però si no ha jugat més minuts amb fals davanter que amb davanter, sí, més home, o menys. Ah, sí, sí. Perquè ha jugat més minuts amb Asensio de fals 9, sí. No? Que amb Morata, no?
Sí, sí, sí. I més en un campionat, bé, en un torneig com el Mundial, és a dir, jo és el que trobava a faltar, abans deies el tema del debat de la llista, ho dic perquè a Espanya sí que hi ha hagut aquest debat abans que comencés el Mundial. Sí, és a dir, ara seria molt oportunista que tothom estigués d'acord amb la llista, home, més o menys.
A favor i en contra, vull dir
sempre hi haurà aquest debat, eh? Però és cert que aquí a Espanya hi ha hagut molta controvèrsia.